Dejan Kamenjasevic, què tal, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Quants idiomes parles?
Cinc.
Cinc. Em fascineu, els balcanis. Com és que teniu tan fàcilment aquesta facilitat per parlar idiomes?
Bueno, en el meu cas, jo fa molts anys que estic visquent aquí a Catalunya, per tant, parlo català per una definició de que me sento català també i que els meus fills han nascut a Girona i, bueno, he passat la major part de la meva vida a Catalunya, per tant, si no parlés català seria una autèntica vergonya.
Tinc ganes, Xavi Saissó, d'escoltar Dejan Kamenjasevic. Té una història brutal,
sí,
és el CEO del Dubai Basketball.
Sí, senyor. CEO, manager general d'aquest equip que, recordem, està ja a la Eurolliga jugant. I, per cert, parlant d'instal·lacions i de pavellons, amb un pavelló realment espectacular.
Pausa i el descobrim. Saissó, qui és Dejan Kamenjasevic?
Bueno, ja ho hem comentat anteriorment. CEO, general manager de Dubai Basket, nascut a Sarajevo, a Bòsnia. Bueno, ha tocat tots els pals. Ha sigut traductor de Pesic a la primera època del Barça. Juga, entrenador, Casballo, Baskonia, amb Santàbec. En fi, absolutament ha passat per tot arreu i té una història, sí que, com deies, realment, de la seva arribada a Catalunya molt, molt interessant.
Abans de la pausa, ens deies que parles català perquè ja fa molts anys que vius a Catalunya. És Girona, no?, la teva ciutat. I d'allà sí. Són els teus fills?
Sí, sí, cert.
Quan vas arribar aquí?
El 92.
El 92.
Clar, quan va començar la guerra a Bòsnia, a Sarajevo, vam arribar aquí. I, bueno, era un moment complicat per la meva família i per tota la gent d'ex-Iugoslàvia, com ja ho sabeu. I, bueno, va ser un moment molt dur per tots nosaltres i descobrir Catalunya d'una forma diferent en aquella època, perquè jo sempre estic dient que jo he passat per moltes èpoques de la meva vida. La primera era de refugiat, després d'immigrant, després ja immigrant amb papers, després ja nacionalitat espanyola, ja ciutadà amb tots els drets, anem a dir així, no? I després ja doncs la meva carrera esportiva, que moltes vegades amb el meu nom i cognom la gent se pensa que jo vinc d'una escola iugoslava i balcànica de bàsquet, quan molt poca gent sap que jo tota la meva carrera basquetbolística, des de que vaig jugar aquí i vaig deixar de jugar per una lesió de genoll, i tampoc era un jugador excel·lent, tota la meva carrera esportiva després, com a entrenador, l'he fet a Catalunya. O sigui, jo tot el que he fet a la meva vida és gràcies a Catalunya i gràcies a Girona, fins que no vaig anar a Dubai.
El teu pare era periodista esportiu?
Sí. Sí, sí, ara estàvem parlant de que Saissó estava un Bosna Joventut en aquella època i ell estava a Sarajevo i el meu pare, jo sí que me recordo perquè la meva mare m'ho va dir, que el meu pare feia el partit a revés aquí, a Badalona, Bosna, i el meu pare era un periodista de la ràdio, com sou vosaltres. O sigui, aquí estic
entre la ràdio
a Sarajevo.
Sí, 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 sí.
Que bo.
Un dels més coneguts d'ex-Iugoslàvia, encara, quan jo vaig cap allà, ara anem sovint, sempre me diuen que ets el fill de Mirko, jo encara no tinc el meu nom.
El Dejan Kamenjasevic és l'alma mater, el líder, el CEO i general manager del Dubai Basketball. Ha costat molt que un equip de Dubai jugui a l'Eurolliga?
Moltíssim, moltíssim. Molt, molt. Això és una pregunta d'un milió, no?, que la gent sempre me diu això. Quan ha costat. Jo penso que ni jo mateix no estic mentalitzat per respondre aquesta pregunta i conscient del que ha costat, perquè portem 7 o 8 anys intentant convèncer la gent, intentant explicar que és bo per al bàsquet europeu i que és bo per al futur de bàsquet en general, que hi hagi aquesta expansió. Ha costat molt canviar les opinions, canviar mentalitat conservadora a Europa. A Europa estem en un moment delicat precisament per aquesta mentalitat conservadora que tenim. Ara no entraria en la política perquè ens costaria molt sortir d'aquí, però quan anem parlant d'esport només, penso que moltes vegades estem confosos, no? I parlem quan hi ha algú que és desconeixença o que no sabem el que passa, sempre tenim una actitud defensiva. Això és el ser humà, no és només els catalans, els espanyols, els portuguesos, els italians, tothom ho fem, això. El que passa que després també moltes vegades les excuses per no fer-ho no és només la desconeixença o la ignorància, sinó també són els fets aquests que no controlem tampoc ni passat, no? Jo he sentit moltes vegades, per exemple, parlo de que me diuen, bueno, és que per què Dubai? Perquè no pot ser. L'Euroliga es diu Euroliga i vosaltres entreu com a Dubai, llavors ja no seria l'Euroliga. Llavors, clar, a mi sempre m'agrada parlar amb fets, no? Amb fets, no amb opinions subjectives o objectives, no? Llavors tu dius, bueno, per què es diu Eurovisió, Eurovisió, i hi ha Austràlia competint, que està a 10 vegades més lluny que Dubai? Per què es diu Eurocup competició, que l'any passat la final de l'Eurocup la va jugar un equip espanyol-africà contra un altre equip israelita? I es diu Eurocup. I després també tenim el fet que hi ha un equip d'Israel que fa 25 anys que està jugant allà, a aquesta mateixa lliga, i no fa nosa a ningú. També és de l'Orient Mitjà. Hi ha un altre de la part asiàtica de Turquia que també juga, hi ha un altre que és de Rússia, que tampoc és geogràficament Europa, i competeix també, ara està suspès. Llavors, hi ha moltes coses d'aquestes per què no i per què sí, no? Però els fets són aquests. I després, quan te parlen de la tradició, diuen, no, perquè nosaltres som europeus, anem a anar als nostres arrels. Si parlem de nostres arrels, llavors anem al segle passat, que durant 50 anys a la competició FIBA, no Euroliga, FIBA, perquè en aquella època no existia l'Euroliga, equips i seleccions de Síria, Líbanon i Egipte van competir a les competicions europees durant 50 anys. Per tant, Dubai no és el primer ni serà l'últim, però sense cap dubte això va passar, fins al fet de que el 1958 Egipte és campió d'Europa. Per tant, si parlem de tradició, si parlem de fets, si no sé què, parlem de tot. No només parlem de coses absurdes i estereotipos que no valen per res.
El Dubai Basketball, Xavi, està ara mateix 13è a l'Eurolliga, a només 2 victòries del play-off, i el 20 de gener jugarà contra el Barça al Palau.
Sí, recordem que el Barça ja va jugar a Dubai, i aleshores ara, el 20 de gener, juguen aquí. No sé si és... deixant un partit una mica especial, aquest de Barça-Dubai, no?
Bueno, per mi sí. Jo sóc culer, jo sempre ho he dit això. Però si ara també sóc el dubaití, perquè represento el club i l'equip que quasi puc fer, que ho he fet jo conjuntament amb el meu soci, Abdullah Al-Nabuda.
Abdullah Al-Nabuda.
Sí, és el meu soci, és l'home que està darrere de tot això, és un dels homes més influents de Dubai, sense cap dubte visionari, que ha pogut aquesta visió que jo he tingut posar-la a un altre escaló i un altre nivell, i sense ell, sense cap dubte, no estaríem aquí on estem ara. Ell ha estat involucrat molt al golf i al futbol, ara, afortunadament per tots nosaltres, a bàsquet, i tinguent més persones com ell al món de bàsquet, jo estic segur que bàsquet seria un esport diferent. Tornant al Barça, bueno, el dia 20 tornem aquí a Palau. Bueno, tornem, jo torno. Dubai no ha tornat mai. O sigui, és el primer cop que estarem aquí i sense cap dubte és un gran dia per mi, perquè els meus fills també que estan visquent aquí podran veure el partit nostre aquí, podran estar allà amb mi, i bueno, jo tinc molts amics a Barça encara, des de Joan Laporta fins a Josep Cubells com a l'entrenador, Xavi Pasqual, i bueno, pues, és un lloc familiar per mi. No,
recordem que jo, per exemple, vaig conèixer el Dejan a l'època, abans que havia fet absolutament de tot, quan la primera època de Pesic al Barça, ell li feia les traduccions aquí a la roda de premsa, quan després Pesic guanya l'Eurolliga.
I Laporta era el president.
Laporta era president, per tant, i tant que coneix bé el Dejan al Barça.
Tornant a això de l'entrada a Dubai a l'Eurolliga, què els diries a la gent que diu això és una qüestió de diners? Aquí Dubai ha posat uns diners, l'Eurolliga ha vist bé l'oferta i tot això, més enllà de la tradició que explicaves tu, tot això redueix a que sense el potencial econòmic de Dubai potser no estaríem parlant del que estem parlant.
Bueno, jo diria dues coses. Qüestió de diners. Nosaltres, llavors, què és, per exemple, Efes Pilsen? Què és Panathinaikos? Què és Fenerbahçe?
Sí, però al final són equips europeus que...
Bueno, Maccabi no. Maccabi no és equip europeu i ha posat molts calés durant molts anys i ningú deia res. Per què? Perquè són d'Israel. Jo penso que
ja
són...
t'ho responc jo, sí.
Vale, llavors, per tant, sempre són dobles estàndards, sempre. I jo això ho he viscut molt. jo possiblement, si no hagués anat a Dubai i si no hagués fet el que he fet, possiblement hagués pensat igual, bueno, això són els àrabs, els diners i tal, igual. Però al final els fets són diferents. Nosaltres ara mateix som el pressupost número 12 de la competició. Hi ha un salary cap també a l'Euroliga que la gent ho oblida molt. I després hi ha una altra història que molta gent, sobretot jo penso que aquí a Catalunya i a Espanya i als països mediterranis som per el tema d'immigració i de tot el que patim per tema d'immigració, estem veient el món fora completament diferent del que hauríem de veure, no? Perquè Dubai és la ciutat possiblement més cosmopolitana del món àrab que existeix. Hi ha moltíssims catalans visquent allà, podem parlar amb aquests catalans com se senten allà, i molts d'ells diuen que tenen més drets humans de en Dubai que no pas en Catalunya.
No, perquè molts entenc que van com a ciutadans rics, hi haurà gent que és pobra que no els tindrà, no? No ho sé, perquè no he estat mai a Dubai.
No. Allà evidentment hi ha les classes socials diferents com aquí, com a qualsevol altre lloc, però allà hi ha unes normes per complir, hi ha un sistema per respectar, cosa que aquí ja sabem durant molts anys que hem patit per això, el tema d'immigració, tema social, tema polític i tema molts altres que no parlarem ara. Per tant, si parlem només d'esport i comencem ara a parlar d'un lloc que es diu Orient Mitjà, on tots els esports van anar, on tots els esports se van fer expansió. Recordem, per exemple, que la Lliga Espanyola fa molt de temps que està jugant la Supercopa o va jugar, Lliga Italiana també. Llavors, quan ells ho fan, tot això està molt bé, però quan ho fa bàsquet i quan ho fa bàsquet en un moment molt delicat per bàsquet europeu, perquè sense expansió, la meva opinió és que no hi ha bàsquet europeu, sense expansió vindrà NBA Europa, que això és una de les preguntes possiblement, i ens colonitzarà com ens han colonitzat en moltes altres coses políticament parlant. Jo penso que la gent oblida que bàsquet europeu ja ha tingut la seva oportunitat durant aquests últims 25 anys, que no l'ha aprofitat, i que ara, evidentment, el producte és molt alt, però el tema financer o tema comercial és molt baix.
És a dir, tu creus que si la Eurolliga no s'expandeix, la NBA se l'acabarà menjant, sí. Acabarà colonitzant el bàsquet europeu?
Sí, sense cap dubte.
Per què?
Perquè no hi ha recursos. O sigui, ja estem veient què passa amb Barça.
És a dir, entre NBA i Euroliga, Barça i Madrid triaran NBA.
Jo no diria això. Jo penso només que ara mateix estem en un moment on en els pròxims 2 anys ja veurem què passarà. Uh-huh. Ningú sap què passarà, per tant, jo no sóc aquí el que us puc dir el que passarà. Jo puc dir la meva opinió aquí. Uh-huh. Un altre cop pot ser subjectiva o objectiva. Però el que jo estic pensant és que el bàsquet actual europeu, com està ara en una guerra permanent entre FIBA i Euroliga i l'ACB com està, i bueno, tota aquesta barreja de despropòsits que estem visquent ara mateix es portarà que d'aquí un parell d'anys simplement NBA Europa entrarà i agafarà el que queda o el que ells volen i ja està. Si bàsquet europeu s'uneix, se fortaleix des de dins, tornem als gens, però no aquestes històries de tradició sense mirar al passat, sinó realment tots junts. I quan dic tots junts, hi ha molts mercats al bàsquet europeu o al costat d'Europa que poden ser molt vàlids per al futur, com a mercat d'Escandinàvia, com a mercat rus si s'acaba la guerra, evidentment com al mercat d'Orient Mitjà. Expansió sempre és bona perquè te pot evidentment, portar més recursos.
Deies ara que falten recursos i anaves a parlar del cas del Barça.
Bueno, el cas del Barça és el que des de fa 5 o 6 anys el pressupost està baixant cada cop menys. Més, no? Per tant, això li passa a molts equips. Menys els equips que tenen els propietaris rics i que posen els diners, depèn del seu estat de l'ànima, com és, per exemple, el cas de Panathinaikos o de l'Olympiacos. Per tant, si pensem que bàsquet europeu se pot mantenir a aquests nivells, amb un tema simplement d'estat d'ànims de persones, això no és una lliga seriosa, ni tampoc respectem l'esport i bàsquet en si, si pensem que això pot existir. Evidentment, tampoc penso que hem d'estar colonitzats per bàsquet NBA o per Estats Units, però també penso que hem de buscar una solució interna per després seure amb NBA, perquè si estem més forts i si tenim més recursos, llavors sí que pot seure a la taula i parlar mitjanament en condicions iguals amb ells, ara mateix no pots. I llavors jo penso que sí que hi ha una solució, perquè bàsquet europeu ha aportat moltíssim al món. Sabem que a l'NBA, si no fos per bàsquet europeu, els últims 5 MVPs o jugadors més importants són d'Europa. També tenim un fet que és aquest Neil i aquestes universitats americanes que ofereixen tants calés que abans no oferien i ara ja no hi ha talent, ja no hi ha jugadors més que juguin a Europa. Això també és...
Se'n van molt aviat a Estats Units.
Tots se van, tots, tots. Ara tenim un cas d'aquest, el Sar, no?, de Barça, sí, que va jugar aquí
Sar, sí.
i que a mitja temporada decideix marxar i no jugar a Barça. Això no hagués passat mai a la vida abans i ara passa. I això passa perquè estem en el moment en el que estem. Per això, sense expansió, sense nous recursos, sense nou patrocinador, sense nous drets de televisió, sense nous llocs d'expansió, penso que estem en una situació molt delicada. Quan NBA fa expansió a Àfrica, aplaudim i pensem, uau, que bo que són. Fan expansió a Canadà, uau. Euroliga no. Llavors, expliqueu-me per què. Si no n'hi ha cap raó, menys que no sigui aquesta política o simplement d'una creència de que això no pot ser perquè nosaltres som a Europa. Això és passat. O sigui, bàsquet és molt general.
L'any passat es va disputar la Final Four a Dubai. La cosa va anar...
Abu Dhabi.
Aquest any és a Atenes. Creus que tornarà la Final Four allà?
Pròxim Orient. I pot anar a Dubai, no?
Sí,
pot anar a Dubai. Dos mesos.
Dos mesos, no? Això s'ha assignat, no? Ja.
27 i 29, sí.
I això és una mostra, perquè és el pavelló vostre, per
exemple. És a dir, 27 i 29 es disputarà a Dubai.
Abu Dhabi. Sí, sí, però vosaltres, per exemple, teniu un pavelló de 17.000 espectadors, no? Vull dir que
nosaltres...
aproximadament, vull dir que és un exemple també, no?
El pavelló és... Bueno, això és el que estem parlant. Quan un equip entra a una lliga, a una competició com a l'Euroliga, i aquest equip pot aportar no només els calés, com estem parlant, perquè els altres també, no oblidem, Partizan, Estrella Roja i Virtus, que han entrat a l'Euroliga amb les llicències llargues, també han pagat. O sigui, no oblidem els fets, que no som els únics que van pagar. I això sí, paguem diferent. Nosaltres aportem...
Què vols dir pagueu diferent?
Home, cadascú, perquè ja nosaltres tenim 5 anys, llavors paguem més que els que tenen menys anys. I després tenim un pavelló de 17.000 persones, 15.000 per bàsquet, que possiblement està entre 5 millors pavellons de món. Jo diria de...
I aquests amics de Joan Laporta, li podries parlar sobre com fer el Palau Blaugrana? Està allà enganxat, que encara no acaba de tirar endavant, això.
Ja hem parlat sobre això, però bueno, això és altra història.
Explica.
Terreny i tot això, ja sabeu que això no és tan fàcil aquí a Catalunya, no és tan fàcil com allà. Allà, aquest pavelló...
Perquè el Barça busca fórmules per veure de quina manera el construeix, si s'associa amb algú...
Hauria. Jo penso que el Barça necessita un pavelló i això tothom ho sap. I un equip com a Barça... club com a Barça, amb aquesta història que estem parlant i amb la magnitud que són, penso que la secció de bàsquet i altres seccions, sense cap dubte, necessiten un lloc seu i un lloc on realment pot venir més gent, perquè jo penso que el Palau ara mateix, conjuntament amb el pavelló de Mònaco, si no m'equivoco, són els pavellons que no compleixen la normativa d'Euroliga. Respecte al nostre pavelló, tenim 15.000 per bàsquet, ara mateix no tenim aquests 15.000, a l'Euroliga contra Barça vam tenir 7.500, penso que ara cada cop tinguem més. El nostre objectiu és arribar a uns 10.000, si podem, al final de la temporada, que per una franquícia que només existeix un any a l'Euroliga i dos anys entre ABA Liga i Euroliga, jo penso que és un èxit increïble. I llavors parlem un altre cop de la competició. Quan un equip aporta a la competició un pavelló nou, uns ingressos addicionals i, a més, un equip competitiu, jo penso que per aquesta competició això no pot ser una decisió negativa.
I creus que tinc plantilla per...
Hombre, Xavi Pasqual, com estàs?
Per competir alguna cosa o potser que els convertim en substrat del Palau, també?
Igual els veus el Barça competint per l'Eurolliga?
Bueno, jo sóc molt fan de Xavi Pasqual.
Gràcies.
I realment crec que és un dels millors entrenadors d'Europa i, sense cap dubte, amb ell ara a la banqueta de Barça, penso que tenen més opcions de competir que no pas abans, tot i que Joan per mi també era un entrenador excel·lent i jo li conec fa molts de molts anys, quan jo estava encara al segon equip de la Casvallo i ell portava Vic a Lliga EBA.
EBA,
en aquella
sí,
època.
Sí, sí.
Per tant, ens coneixem molt de temps també amb el Joan. Jo penso que Barça és un equip experimentat, un equip que ara a poc se començarà a pujar de nivell. El calendari és molt difícil a l'Euroliga, això ho sabem també nosaltres, hi ha moltes lesions, però penso que Xavi té experiència, qualitat, i també si canvia una mica l'equip, possiblement ells competiran un altre cop, ara ja estan a top 8, si no m'equivoco, però tot està molt igualat. A nosaltres som 14ens, però estem portant a un partit de Z i dos partits de 6C, per tant, tot està molt igualat.
Doncs és Dejan Kamenjasevic, el CEO del Dubai Basketball, que ens ha vingut a explicar la seva història, el seu projecte i lo important que és, segons opina, que l'Eurolliga s'expandeixi, ja que falten recursos al bàsquet europeu si no vol ser colonitzat per la NBA als Estats Units. Dejan, un plaer haver-te conegut i haver escoltat les teves impressions en un català flac i diria
perfecte.
Que pràcticament perfecte.
Sí.
Gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Gràcies. Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.